Parlem de salut.
I un dimarts més obrim el Parlem de Salut i avui ho fem amb la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Bon dia, Ona, i bon dia a tots els oients.
Avui, Cuca, ens vols parlar de la bondat.
Sí, la bondat. Crec que, no sé, vaig pensar... Aquests dies pensar quin tema tocaràs, no?, la ràdio. I tal com estan anant els temps, no?, a tots els nivells, no?, vaig pensar que era un tema poder interessant de poder parlar-ho aquí també, per Ràdio Ona, a veure...
D'on som-hi? D'on ve aquest concepte de bondat?
A veure, el concepte de bondat, on ve del llatí, que és bonitas, i bonus, bo, i tat, que és qualitat. Què passa? Què és la bondat? La bondat és una qualitat natural de l'home, que a vegades, no, això a vegades es costa entendre. Això està inherent al ser humà, la bondat. No és una cosa que ens ve. Després, evidentment, l'hem de practicar. Que cosa que avui desenvoluparé una miqueta. A veure, com en psicologia. En psicologia es defineix com la qualitat moral que porta a actuar respectant la vida del col·lectiu, afavorint les relacions personals. Això ja és la bondat de base. El considerar a l'altre. Ona. Quins són els components claus de la bondat? Pues n'hi ha dos que són molt importants al meu punt de vista. I això en consulta ho veiem molt. L'empatia. L'empatia, què és? Sentir el dolor dels altres. Què és empatia? Per exemple, sentir aquest dolor que a vegades veiem últimament, què és el que està passant en el món, no? O sigui, aquest sentiment d'empatia, de veure el dolor de l'altre, això se'n diu empatia. I l'altre element molt important és l'altruisme. L'altruisme és una mica diferent, diguéssim, de l'empatia, però una cosa porta a l'altra. Jo crec que si hi ha altruisme hi ha empatia, i al revés. L'altruisme és fer coses pel benestar comú de la societat, d'una comunitat, d'un poble, d'un barri.
I sovint sense demanar res a canvi, no?
Exactament, molt interessant això, que sense demanar res. O altre ja és beneficiar-te tu d'uns actes, aquí ja... Hi ha un element per sota d'egoisme, no? Faig alguna cosa si jo tinc alguna cosa a canvi. I això ja no és tant altruisme, ja hi ha un interès. Ona. També podem parlar de què és la mala bondat. Què és la mala bondat? La mala bondat seria una conducta d'excessiva complaença, que s'entengui bé això, o què és la mala bondat, on la persona es perjudica a si mateixa perquè està buscant l'aprovació dels altres. Aleshores, què passa? Aquesta persona pot tenir una sensació d'abús. A vegades fem moltes coses per complaure l'altre. Si tota la teva vida ho estàs fent complaure l'altre, això pot provocar un abús. I això sí que no és, o sigui, no és la bondat intrínseca. Això jo, des del meu punt de vista, és la mala bondat, allò que en el fons acaba fent-nos mal a nosaltres mateixos, no? Per buscar que t'estimi, per buscar, etcètera, etcètera, tu que fas és cedir. Això no és la bondat ben entesa. O sigui, el ser humà ens hem de defensar nosaltres mateixos i hem de posar límits. I això és necessari, també, per les
molt
nostres vides.
Molt importants els límits.
Molt important posar els límits. Aleshores... El concepte de bondat ha estat present en totes les cultures, faig una mica d'història, cultures i religions al llarg de tota la història. Ja des dels antics, per exemple, Aristòtil, que deia una virtut per aconseguir felicitat plena. O sigui, ell considerava que els rasgos de bondat ajudaven a tenir aquesta felicitat profunda, que no té res que veure amb les possessions, per exemple, no? És aquesta que se genera internament. Tu ho sents dins del teu cor, que estàs fent actes de bondat, i que tu empatises amb els altres. Per exemple, què parlava molt de la bondat? El mateix Jesús, el Buda, el Mahoma, tots aquests han parlat de la bondat, d'aquesta bondat intrínseca en el ser humà, També es debatia molt a l'antiguitat, Ona, si els homes eren o no bons ja per ser de naturalesa. O sigui, és un debat que tota la història s'ha estat intentant comprendre.
O sigui, si la bondat ens ve intrínseca o si l'hem d'anar aprenent, no?
Exactament. Clar, aquí hi ha diversos autors, un diu una cosa i un diu uns altres. Jo crec que la meva opinió és que l'ésser humà és bo per si mateix. El que passa que a vegades les circumstàncies de la vida fa que aquella persona realment pugui fer actes que nosaltres considerem que no són els adients. Vull dir, això sí que... Però jo, la meva opinió personal és que l'home venim i som bons de naturalesa. No som dolents per herència, no, en absolut. Per exemple, Freud que deia que la naturalesa humana conté la potència o la facultat tant de ser bo com ser dolent. I això és veritat. El que passa que tu després pots estimular practicar la bondat o no practicar-la. Això són decisions pròpies de cadascú. I també és veritat que les circumstàncies de la vida a vegades es fan tenir actes de dolents, actes agressius.
Per tant, la bondat la tenim intrínseca, però si no la practiquem, exactament, aleshores no som bons.
Exactament. Podem ser realment dolents. A vegades diuen també que certs caràcters, que ho diré més endavant, més abaix, hi ha coses que produeixen que l'home sigui agressiu. Alhora, és una qualitat moral, però també és una cosa que és molt important, i això es veu molt en teràpia, que és un recurs terapèutic. Poder soni una mica estrany, no? Com en teràpia, parlar de la bondat, estimular la bondat, adonar-te en compte si hi ha una persona que realment se sent agressiva o se sent malament, inclús veus persones amb ansietat, amb depressió, i tu vas rascant, i veus que hi ha un element dintre d'ell que se sent molt malament. I moltes vegades té que veure en que ell mateix inclús ho nota que fa actes que no són correctes. I aleshores, si tu treballes amb aquest pacient i tu li fas comprendre que la bondat la té intrínseca dins del seu ésser, poques vegades circumstàncies de la vida la fan reaccionar d'una manera que ell veu que no és la més correcta, que no és la més adient. Però rascant i fent-li entendre i que desenvolupi en petits actes de bondat, realment tens resultats espectaculars. Després també té un impacte neurològic. Actes de bondat augmenten la dopamina, la serotonina i l'oxitocina al cervell, i està demostrat això neurològicament. També redueix el nivell de cortisol, que és l'hormona de l'estrès. Disminueix la ira i el ressentiment i l'hostilitat, i això en teràpia també ho veus molt.
Per tant, la bondat ens fa sentir millor, no?
Indudablement. Quan a vegades pensem que la bondat es prendran el pèl, ens considerem tontos, dèbils, i això és curiós, però això passa, I aleshores, moltes vegades, per no donar aquesta sensació, que és malentesa, la persona es torna més rígida, més prepotent, i va en contra del seu benestar emocional.
Clar, perquè aquesta bondat, això que deies, no ens ajuda a reduir l'estrès.
Totalment. El que passa és que, repeteixo aquest concepte, aquesta idea, és que els actes de bondat redueix realment tot això. El que passa, què passa? La persona que pensa, home, passaré per tonta, que em prendran el pèl. La paraula em prendran el pèl, no? Tant a la feina, a casa, amb la família, a la parella, i no és així. Això aporta un gran benestar i tranquil·litat emocional a la persona. Això realment, això sí ho he vist.
Quins altres efectes té aquesta bondat?
Bueno, per exemple, l'efecte antidepressiu derivant l'atenció. Per què és un antidepressiu? És un antidepressiu perquè també costa a vegades d'entendre, És que els actes de bondat fa que tu, en lloc d'estar centrada en el teu jo, amb els teus problemes, amb la teva situació, què fas? Tens una mirada cap als altres, tens una mirada cap a les persones que et rodegen, cap a la teva família, la teva parella, els teus fills, a la feina, els teus companys. Què passa? Aquesta mirada fa que et dessentis de tu mateixa. I això és un antidepressiu.
Però t'oblides una mica dels teus problemes.
Exacte, tu t'oblides una mica dels teus problemes. No estàs tancada en el teu cercle del jo. No, tens una mirada cap als altres, cap al patiment dels altres. O sigui, moltes vegades el parlar amb els altres, parlar amb els teus companys, amb els teus fills, per exemple, amb la teva parella, això fa que surts del teu jo, de la teva problemàtica interna, constantment donant-li voltes. Vas cap a l'altre. Fas actes de generositat. Per mi això és generositat. De centrar-se en un mateix és ser generós. També hi ha una rama de psicologia, i la que estic absolutament d'acord, és que fomenta la resiliència. La resiliència ona és aquella capacitat que tenim de resistir davant els embats de la vida, que en tenim. Hi ha persones que de seguida, per un disgust, qualsevol cosa, que la feina a mi li ha assenyalat alguna cosa, que a vegades és normal, això s'ho prenen molt i molt malament, no? No tenen capacitat de resistència, de resistir davant dels embats de la vida. O un disgust que potser, no sé, no m'han arreglat el cotxe el dia i l'hora que a mi volien, etcètera, etcètera. Aquestes petites coses, o se m'ha rebentat la roda. Per això sembla mentida, però aquestes coses quotidianes que es passen a tots molt i molt sovint, això ens posa de com molt mal humor. No resistim les petites dificultats, ja no dic les grans, sinó les petites adversitats que es passem tots a la vida. I no és debilitat, sinó és una cosa que és important. La resiliència no és debilitat. Ho vull deixar molt, 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 molt senyalat, això. És una cosa curiosa, però evident, que això dona molta força interna, molta força d'ànima pels embats de la vida. I això dona moltíssima pau, moltíssima ona, moltíssima. Una cosa, altra cosa que és important és que la bondat és, es considera la bondat que és una forma més evolucionada d'intel·ligència i que els beneficis està demostrat científicament. No ho dic jo perquè amb la meva humil experiència professional hagi vist, sinó que això està demostrat científicament, que és una forma com més evolucionada de l'ésser humà. I està com, per exemple, això ho han dit disciplines com la neurociència, la psicologia, l'antropologia, i la generositat, em repeteixo, la generositat és una de les principals manifestacions de la bondat. És la qualitat que ens fa més humans.
Aquesta bondat,
vull dir que és la qualitat que demostra que aquella persona és més humana, és més humana, més propera als altres.
Ens connecta amb els altres.
Es connecta, com dèiem al principi, Ona, és adonar-te del patiment dels altres. El que passa que moltes vegades davant d'aquest patiment no hi podem fer res. Tot el que estem veient ara, no? Tot el món com està, no? I aleshores, què podem fer?
Hi ha coses que se'ns escapen.
Se'ns escapen les nostres possibilitats. Però sí que pots fer moltes coses en el teu cada dia.
I tant.
Ser amable, pot ser amable, evidentment, amb la teva parella, amb els teus fills, amb els teus amics, però amb la persona que vas a comprar al súper o amb algú que trobes al carrer per li fer una somriure o algú que coneixes perquè potser saps que està passant un mal moment i t'hi acostes i tens quatre paraules. Això són signes de bondat, de generositat i de bondat.
Els petits detalls, no?
Exacte, la vida quotidiana. Que no fa falta fer grans, que a vegades pensem que hem de fer coses molt importants. No és veritat. Amb aquests pagitats, com dius tu, Ona, això contribuï molt al benestar social.
El benestar comunitari.
Exacte, i comunitari. Clar, com deia també fa un moment, no?, que la bondat l'associem a simplicitat, a flaquesa, i això no és veritat. I després hi ha una altra cosa que també me n'adono, que la bondat pensem que no sigui rentable. Que no dona, Què en trec jo? Si jo sóc bona persona, si he fet un acte de bondat, de generositat, què en trec? Què em donaran a canvi?
Aquí hi ha l'interès del que parlàvem al principi, no? Allò que ja no és altruisme.
No és altruisme. També a vegades hi ha comentaris, no sé, suposo que tots a vegades sentim. Ai, aquesta persona és massa bona, O sigui, i és molt curiós, I a vegades això també em fa pensar, no? Per què és massa bona?
Sembla que li poden prendre el pèl, no? Ho diem en aquest sentit.
Exactament, li poden prendre el pèl, I això no és així. Però aleshores també passa que a vegades podem nosaltres mateixos fer aquesta reflexió. Si jo sóc massa bo, em prendran el pèl. I aquí hi ha un element important que és tu has de ser segur de tu mateix perquè fas les coses i no t'ha d'importar el que pensi el veí. Tu et fas sentir bé, creus que és una cosa que has de fer que és bona per tu i és bona per la societat, fes-ho. Prescindint de que si el veí o qui sigui, o la feina, qui sigui, creurà que és massa bo. Repeteixo, evidentment has d'anar alerta que no abusin de tu, això és una altra cosa.
Que no s'aprofitin, no?
Ah, exactament, que no s'aprofitin, Una persona que sempre està amable per ajudar, que fantàstic, però has de donar-te en compte que si hi ha un abús aquí. I sobretot un abús perquè hi ha un interès de l'altre cap a ell, no cap a tu. Eh, no? Que ja amb el tren diguéssim un profit de la teva bondat i generositat. Aquí, doncs, un ha d'estar alerta, també, no?
I aquí distingir. És on s'ha de posar el límit, que dèiem abans, no?
Exactament, exactament, s'ha de posar el límit. Això s'ha d'entendre molt bé, eh? Després també hi ha una cosa que no ens ajuda, que és que tenim una societat molt competitiva i ens divideix la societat entre guanyadors i perdedors. I clar, això és una cosa molt a tenir en compte, perquè clar, evidentment volem guanyar en el sentit de tenir una bona feina, volem guanyar hasta un partit de futbol, si vols, no?
Però, tot ho volem guanyar.
Tot ho volem guanyar, però clar, si, la societat a vegades ho separa massa, no? El guanyador és l'exitós, és els excel·lent, i el perdedor, pues no. A vegades potser pot haver guanyadors i podríem preguntar a on tenen la bondat, també, no? Vull dir, això, cadascú ha de fer les seves pròpies reflexions. Jo no sóc ningú per dir-ho, no? Simplement, en aquí aquesta xerrada, tan amablement m'ofreu, pues és mostrar una mica el concepte de bondat. Estrès, l'ansietat, la depressió, és el que més escoltem en consulta. És la gran majoria són aquests tres temes que són tan importants. Quan la bondat, l'empatia, l'amabilitat es pot ensenyar, i es pot ensenyar, Ona, i a vegades pensem que no, i es pot ensenyar ja des de molt petits, tenir actes de bondat, I això està molt relacionat amb el benestar emocional. Em repeteixo una altra vegada, en consulta, tu te n'adones que aquella persona comença a fer, entendre, primer un ho ha d'entendre, els actes que és ser bondadors i ser compassiu, no? Quan un ho entén i el rec de la seva vida, del seu dia a dia, fa actes de bondat, no saps tu com disminueix aquestes tres coses que us acabo de dir.
Aquest estrès, aquesta ansietat i aquesta depressió.
Sembla que costi una mica, no?, de comprendre com és que jo fent aquests actes de bondat disminuirà totes aquestes petites coses que em donen tant malestar. Tornem a repetir, és estar pendent una mica dels altres. Estar a vegades pendent una mica dels altres ens ajuda moltíssim a deixar el nostre ego, el nostre jo, una mica de banda. I a més d'això, hi ha un element molt important, que és a la vida, i aquí ho he ensenyat més d'una vegada, més d'un cop, Ona, que és a la vida tenir un propòsit de vida. Que el propòsit de vida no fa falta que siguin grans coses. Poden ser petites coses i a vegades, a mesura que ens fem gran, per entendre les grans coses, com tenir la millor feina, etcètera, etcètera, clar, doncs t'ajubiles i ja no tens aquesta feina. Però tenir un propòsit a la vida, pots ser regar les teves plantes o dir hola al teu veí, anar a visitar la veïna. Pot ser, quan t'ajubiles, per exemple, intentar aprendre alguna cosa nou. Això del fet del propòsit, que a vegades costa molt, i això també en consulta ho veus, es costa molt de veure quin propòsit tinc jo a la vida.
L'hem de trobar, no?
I propòsit? Això s'ha de trobar. I això també és veritat que a vegades costa una mica de trobar el propòsit a la vida. Però bueno, és una tasca molt interessant, perquè realment les persones que aconsegueixen trobar aquest propòsit a la vida viuen més anys i amb més salut.
Per tant, és important.
Importantíssim, però i tan important és cultivar-ho a la nostra joventut. I, per exemple, amb els nens, jo potser com he treballat els primers anys de la meva carrera, vaig treballar amb els nanos, ho veies i com parlaves amb els pares. Si els ajudaves a descobrir allò fins i tot que els agradava fer durant el dia, que és en el fons un propòsit diari, aquells nanos tenien menys problemes i se sentien més feliços. És una cosa tan senzilla com aquesta, que es pot aprendre des de molt petits. I una altra cosa que l'empatia i la bondat, o que estem dient, Ona, evita molt una cosa importantíssima, el bullying. El bullying a l'escola. Jo crec que això s'hauria d'ensenyar a les escoles.
Home, i tant, és molt important.
Molt important. S'hauria d'ensenyar el concepte que estem parlant avui, Ona, de la bondat. Perquè si tu ensenyes a un nano la bondat, el que no farà és agredir un altre nen. No li prendrà el pèl, no li dirà que és tonto, no li dirà quin, no sé quina cara tens o quin nas tens. A vegades comença per aquestes tonteries, O mira, a classe t'han preguntat i no s'ha pogut contestar, etcètera, etcètera, no? Si aquest nano entén i se li ensenyo què és la bondat, difícilment farà bullying, perquè es posarà en el lloc de l'altre.
Per tant, és molt important que anem treballant aquesta bondat ja des de ben petits.
Des de ben petits.
I, Cuca, sempre t'agrada acabar amb alguna frase. Quines ens has portat avui?
Avui he portat dues frases que són de Beethoven, que diu: l'únic símbol de superioritat que conec és la bondat. O sigui, és molt maco,
I tant, perquè és entendre la superioritat com una cosa positiva, no? Que sempre la veiem com una cosa negativa, però perquè veiem la superioritat com algú que es pot imposar.
Exactament, no? Exactament. I aleshores, si jo soc, jo haig de ser superior, perquè clar, no? Me'n sortiré més fàcilment de la situació, i no és així.
Has de ser superior sent bo amb els altres, no?
Exactament. L'element bondat. Si tu fas una cosa bé i et felicites, això està molt bé, no tens per què no ser bondadors. O sigui, les dues coses poden anar juntes. I Henri David Thoreau, que diu: la bondat és l'única inversió que mai falla.
Quanta raó, no? Invertir temps en fer coses boniques i coses que estan bé pels altres.
Exacte, que a més no fa fer feines actes. No ens hem de plantejar cada dia, hem de dir, mira, vaig fer bondat. No, és que ho pot ser molt sovint durant un dia.
I tant.
No fa falta fer grans coses o plantejar-te un objectiu de ser bondadors, perquè no, és el que hem de dir. Pot ser amb les persones que cruces, amb una persona que està passant malament i t'hi acostes, simplement amb la senyora del supermercat, que t'atenen, no? Això són actes de bondat diaris. I això té un gran benefici, perdona que avui m'estic repetint molt amb això, és el gran benefici que té tot aquest petit detall de bondat i generositat per nosaltres, que en el fons ens retorna. Vull dir que és un aspecte egoista, també, si tu vols. Però bueno, és sa. Vull dir, no, és un egoisme que no s'ha de fer per egoisme, cuidado, Vull dir, no, ho has de fer amb el concepte i amb la idea de generós, d'estar amb els altres, no?
Doncs, Cuca, moltes gràcies per venir-nos a parlar avui de la bondat.
Sí.
Ens retrobem un altre dimarts.
I tant que sí, amb molt de gust.